Ràdio Estel.
La vida a les residències geriàtriques. Avui la volem conèixer. Com s'hi viu, les activitats que fan els avis, els tractaments que reben, les visites. Amb tres exemples concrets de les residències de Solsona, Berga i Verdú, ens podrem fer una idea de quina és la realitat d'aquests centres i quins projectes tenen entre mans. A l'espai de tertúlia aprofundirem sobre aquesta temàtica que també centra la glossa d'avui del bisbe Xavier. És un dels continguts del programa. N'hi ha d'altres. Els repassem amb Fermí Riu.
Us explicarem que una cinquantena de persones van participar al recés advent de l'Escola de Formació de Laics el cap de setmana passat.
A l'espai d'entrevista coneixerem la feina de Mans Unides.
I a l'agenda us avançarem ja informació de l'Agaplec, una trobada de joves que es farà el 17 de desembre.
Això i més a la paraula d'avui. Comencem. Benvinguts. Més de 50 persones es van aplegar el cap de setmana passat al seminari de Solsona per participar al recés d'advent de l'Escola de Formació de Laics. El predicador va ser mossèn Xavier Romero, que amb el tema «L'esperança que no mor» va parlar de les virtuts que ha de potenciar tot cristià. Així ho explica Teresa Gené, delegada d'ensenyament del Bisbat de Solsona.
Ha lligat l'advent amb el tema de l'esperança, com és propi d'aquest temps. Ens ha parlat de les virtuts i de com treballar cadascuna de les virtuts i aplicar aquesta actitud positiva que comporta la virtut a la nostra vida, des de la paciència, des de l'alegria, des de la fidelitat.
Un recés que es va fer amb molt silenci, n'és una característica. La raó?
Perquè nosaltres pensem que en un món ple de soroll és més fàcil que Déu ens pugui dir alguna cosa quan aturem la nostra vida i puguem reflexionar sobre allò que vivim, pensem.
L'Advent és un temps que convida a la reflexió, per això el recés d'Advent es fa cada any amb pregàries, Eucaristia, i també es fa el recés de Quaresma i exercicis a l'estiu. L'Escola de Laics treballa la part intel·lectual, però a més el curs de formació el que pretén també és potenciar la dimensió espiritual i ajudar a les persones a créixer en l'àmbit de la fe.
La paraula en Anna Costa.
Càritas Interparroquial de Cercs, al Berguedà, ha fet recompte dels diners recaptats d'un sopar solidari que va organitzar en benefici de l'entitat. S'han obtingut 345 euros. Ens amplia aquesta informació la corresponsal a la zona del Llobregat del Bisbat de Solsona, Montserrat Coll.
El 19 de novembre, al local social de Cercs, es va fer un sopar solidari per recaptar fons per les causes de Càritas. Al sopar hi van assistir prop de 50 comensals i va comptar amb l'actuació de l'humorista berguedà Jaume Fígols, que amb un monòleg va fer passar una estona agradable a les persones assistents. També es va projectar un PowerPoint explicatiu de la tasca de Càritas. Aquest sopar solidari, que va permetre recaptar 345 euros, és una de les activitats de l'entitat que ja en té a punt una altra pel 8 de desembre. Es farà una ruleta solidària. Es muntarà a Cercs i podrà participar tothom fent una aportació de 2 euros i en premi segur. Ho ha comentat la presidenta de Càritas Cercs, Ramona Palau.
Començarem a les 10 i mentre tinguem gènere pues, anirem fent. I també, bueno, tota beneficència de Càritas. El que puguem replegar de botigues i, més a més, bueno, no haurem de comprar. Ninots, coses de Nadal.
La ruleta és el segon any que es fa i des de Càritas Cercs demanen la col·laboració ciutadana. Els fons que se n'obtinguin són a benefici de l'entitat que ajuda a les persones més necessitades de la població.
La paraula. Tota l'actualitat de l'Església i del Bisbat de Solsona a la ràdio.
El bisbe Xavier no passa per alt cap parròquia del seu bisbat, el de Solsona, per petita que sigui. Va fer una visita pastoral a la Prenyanosa, a la Segarra. Ens en dona els detalls el corresponsal Joan Riu.
La Prenyanosa, per situar-nos una mica, és un poble petit a 6 quilòmetres de Cervera i ubicat a la part oest o ponent del riu Sió. Fins l'any 1973 era cap de municipi juntament amb quatre pobles més. A partir d'aquell any, tot el municipi fou traspassat a Cervera. En aquest petit nucli hi viuen en l'actualitat 15 persones de manera fixa i es doblen en els caps de setmana. Fa temps que els seus veïns pateixen unes divergències sorgides en el subministrament d'aigua i els seus cànons que semblen de mai acabar. Per això la visita pastoral del senyor bisbe era esperada perquè podria ser la llima que polia les aspres del veïnat. El dia 20 de novembre, i coincidint amb les eleccions generals, el bisbe de Solsona, Xavier Novell, acompanyat pel vicari de Cervera, mossèn Gaspar Comelles, es traslladaren a les 12 del migdia per celebrar l'Eucaristia. Unes 70 persones van omplir l'església dedicada a Sant Miquel. El bisbe Xavier, assabentat de la situació en l'homilia, els va emplaçar en un to molt conciliador a viure la normalitat, perquè en la vida hi ha situacions que no porten a res. En acabar la missa, tot va ser felicitacions al nou bisbe i molts agraïments per part de tothom. La visita es va acabar amb un vermut refrigeri a l'antiga escola, ara local social, on la tertúlia va durar una hora més i tot seguit la fotografia de record.
Monsenyor Xavier Novell, bisbe de Solsona.
Avui la glossa del bisbe Xavier Novell es titula "Confessaven els seus pecats".
Aquest trimestre, un cop acabades les visites a les comunitats religioses, he començat a visitar llurs obres. Primer, les residències geriàtriques. També estic incloent en el programa aquelles residències públiques o privades que no depenen de cap institució d'església ni tenen presència de religioses, però que desitgen la visita del bisbe. En una d'aquestes visites, saludant un resident que estava enllitat, vaig tenir una conversa útil per a la meva invitació adventual a la confessió. Aquell bon malalt, antic cantaire d'una coral que sovint mira el Crist que té a la paret i li canta cançons boniques, n'entona una amb veu emotiva sobre el truc a la porta. Se sobreentenia de Jesús al cor d'un pecador, que no rebia resposta. Sense quasi deixar-me reaccionar, em va dir: "Jesús no contesta els meus cants. Deu ser perquè sóc un pecador." Es posà a plorar. Jo vaig citar-li el verset de l'Apocalipsi 3:20, en el qual s'inspirava el seu cant, i el vaig invitar, com fan les lectures d'aquest diumenge, a confiar en la paciència de Déu, que no vol que ningú es perdi, sinó que tothom arribi a convertir-se i a confessar-se per obtenir el perdó dels pecats. Com us podeu imaginar, li vaig preguntar si feia molt de temps des de la darrera confessió. Li vaig assegurar que, si feia el pas, potser s'acabaria la distància que sentia respecte a Jesús, i qui sap si escoltaria llur resposta als seus cants. Més encara, li vaig oferir de confessar-se llavors mateix. Ell es revelà com un convençut de la confessió directa amb el Senyor. De tant en tant em penedeixo dels pecats i ell ja em perdona. Després d'una breu catequesi, el vaig reptar a una prova. "Ja que de moment el teu sistema no sembla funcionar massa, et proposo que abans de Nadal et confessis amb el mossèn que ve a la residència i verifiquis si és veritat la meva teoria. Jesús no respon als teus cants perquè et resisteixes a confessar-te com Déu mana." La setmana vinent, una versió d'aquella catequesi sobre la confessió.
La paraula, un programa del Bisbat de Solsona.
L'activitat d'entitats i ONGs no para mai, i més ara en aquestes dates quan s'acosten les festes nadalenques. Avui parlem de Mans Unides. Després d'una trobada de convivència que es va fer fa uns dies i d'on en van sortir propostes concretes, estan treballant en diferents projectes. En parlem amb Maria Aurora Ubach, que és presidenta de Mans Unides del Bisbat. Hola, què tal?
Hola.
Expliqui'ns els principals temes que es van posar sobre la taula a la jornada de convivència de Mans Unides.
Doncs sí, teníem moltes coses per explicar. Entre elles, les principals, potser, va ser parlar sobre els materials educatius amb valors que cal repartir a les escoles, i que llavors els vam donar perquè llavors cada grup de persones que estan en diferents pobles ho anessin a repartir a les escoles. També de la propera campanya que farem molt aviat sobre la llàntia solidària. I aquesta campanya va dirigida a les escoles, fan també parades, s'emporten a les botigues, de moltes poblacions. I també vam voler agrair la resposta que vam tindre a la crida que va fer Mans Unides davant l'emergència de la Banya d'Àfrica, que va ser molt bona.
Quanta gent va plegar a la trobada?
Potser cap allà unes 50 persones.
Entre tots, doncs, com deia, vam posar en comú propostes, projectes, i és que Mans Unides és una ONG activa i ja molt coneguda, podem dir, oi, per tothom?
Doncs sí. Mira, la nostra transcorregut ha sigut de 52 anys, que des d'aquell moment un grup de dones va llançar el crit "Declarem la guerra a la fam", i des d'aquell moment que lluitem per aconseguir el nostre objectiu. Per aquest motiu, doncs, bueno, ens movem fent projectes, sobretot projectes de desenvolupament, a diferents països que estan poc desenvolupats, i tots ens mou, totes les persones que hi treballem, que són moltíssimes, ens mou el mateix ideal, poder ajudar a totes aquestes persones que estan mancades dels drets més importants.
En aquest sentit, comenti'ns una mica en quins projectes de desenvolupament a països treballen en aquests moments. Quines són les previsions de Mans Unides a nivell del Bisbat de Solsona?
Mira, nosaltres ara cada any escollim uns projectes sobre totes aquestes necessitats, sobre projectes de desenvolupament. I durant aquest any, Mans Unides del Bisbat de Solsona, intentem recollir i fer activitats per lograr dos projectes. Un és a Benín, a l'Àfrica Occidental, i aquí el que estem intentant aconseguir és fer un programa de formació per a les dones amb nutrició i salut. D'aquesta manera intentem reduir la mortalitat infantil, que això és molt important, perquè allà hi ha molts problemes, sobretot amb els nens, i amb malalties molt senzilles, però que per aquestes malalties, com és una diarrea o una malària o bé un sida, que és molt important, doncs moren molts nens.
Uh-huh.
I un segon projecte és la capacitació i formació d'agricultors a Paraguai. També considerem que és molt important perquè la nostra ONG el que fa no és donar peix, sinó ensenyar a pescar. I per això llavors tots els projectes que nosaltres anem fent són projectes d'aquests per ajudar a desenvolupar. Això és molt important.
Projectes, i tant que sí, molt interessants. De quina manera hi pot col·laborar la ciutadania?
Doncs mira, nosaltres treballem amb molts voluntaris, tenim la sort que som moltes persones voluntàries, o sigui que totes treballem gratuïtament, i a través de l'ajuda que rebem de molta gent, doncs podem cobrir aquestes necessitats i podem arribar amb això. I aquestes col·laboracions ens arriben a través d'activitats que portem a terme a diferents llocs de tot el bisbat. També tenim la col·laboració de la col·lecta que es fa una vegada a l'any a l'església. Però una part molt important també és que es fa moltes activitats doncs, amb tòmboles, amb el sopar solidari, moltes activitats que es van portant en diferents llocs, perquè així sensibilitzem a la gent, que és el més important, i a la mateixa vegada doncs, com podem comptar amb uns diners per poder arribar als projectes. Però considerem que una de les parts més importants de Mans Unides són els socis. Això sí que és una cosa que s'hi pot apuntar tothom, que es pot fer la quota que un vulgui, perquè són les persones que ens ajuden i que creuen, estimen i confien en Mans Unides. I confien en els seus projectes, en els seus ideals, en la seva transparència. És un donatiu, una col·laboració que la pots fer tu cada com vulguis. Nosaltres ho tenim anotat i ho podem passar pel banc, i llavors pot ser mensualment, trimestralment, semestralment, una vegada a l'any, i això pues, ens ajuda a poder comptar ja amb uns ingressos, perquè llavors nosaltres puguem arribar a fer realitat aquests projectes. Això per nosaltres és molt important. Que es posin a la pàgina web nostra, que només posen Mans Unides i els hi sortirà, o bé un correu electrònic perquè llavors puguin comptar amb nosaltres. El nostre correu és solsona@mansunides.org.
Endavant, doncs, amb la feina, Maria Aurora Obach, presidenta de Mans Unides del Bisbat de Solsona. Moltes gràcies, adeu-siau.
Moltes gràcies a tots vosaltres.
Quin és el dia a dia de les residències geriàtriques? Ho volem conèixer de primera mà i per això hem convidat en aquesta taula de tertúlia a les responsables d'algunes de les residències del Bisbat de Solsona. M'acompanyen la directora de la Fundació Privada Hospital Pere Màrtir Colomès de Solsona, Rosa Anguera, la Madre d'Esperanza, directora de la residència Nostra Senyora de Caral de Berga, i també la germana Maria Esther, de la residència de les Germanes dels Pobres de Sant Pere Claver de Verdú, a l'Urgell. Hola, què tal?
Hola, bon dia. Hola.
Són tres exemples de centres dedicats a l'atenció de les persones grans, un col·lectiu a qui el bisbe Xavier Novell no passa per alt. Fa visites a aquestes residències de la diòcesi per palpar la realitat. Un dia a dia que... com és? Com es viu?
Bé, doncs, nosaltres et podem explicar que el dia a dia a la residència doncs, comença, evidentment, per totes les activitats de suport que necessiten les persones amb dependència. Per tant, hi ha un paper importantíssim del personal auxiliar de geriatria amb tot el que és l'ajuda a les activitats diàries, El que és aixecar-se, el que per nosaltres és molt fàcil, doncs per ells és dificultós, és l'ajuda amb l'aixecar-se, amb la higiene, amb els esmorzars... I un cop superat això, doncs ja venen el que són les activitats que poden ser més similars a la nostra vida diària, no? Les activitats de lleure i sobretot de relació social tan importants als nostres centres, no? Com a família gran que som.
Sí, desde luego, pues nosotros tratamos de que ya en primer momento un contacto pues con los residentes, con los trabajadores, para que todos a una podamos poner nuestro servicio pues a los ancianos, para que ellos desde el primer momento encuentren ese cariño, ese amor como un hogar. Tratamos que la residencia sea como un segundo hogar, donde sea esa familia donde encontremos un apoyo unas con otras, que ellos tengan esa confianza, lo mismo con la dirección, como lo mismo con los trabajadores, que ellos encuentren esa confianza para que su estancia allí sea más agradable, sea una estancia más feliz y ellos puedan pues encontrarse como en su segunda casa. Y lo que siempre pasa, esa palabra de cariño, esa palabra de atención que ellos tanto están deseando, y la cosa de estar escuchándoles, animándoles, estimulándoles en todas sus cosas que ellos tienen. Entonces nosotros es pretender que dentro de nuestro círculo hacerles esa vida agradable y entre todos, pues todos a una, que se encuentre como en una familia.
Hermana María Esther, coincide un poco con ella, supongo.
Sí, me ve. El día a día de la residencia pues comienza como en familia, como un hogar, hacerlo sentir, como decía la hermana anterior, como en una familia.
A Verdú, ¿cuántos residentes ya?
37 residentes y tiene más o menos 24 empleados. De los 24 empleados son 14 auxiliares de enfermería y los demás uno de mantenimiento y los profesionales, que tenemos 6 profesionales.
¿A Solsona, a Berga? A Solsona, doncs, tenim 92 persones de residència. La residència són 29 persones al servei de centre de dia i una mitjana de treballadors de 65.
Pues en Berga tenemos 92 también residentes y tenemos pues personal cualificado, pues hay unos 14 y luego son un total de 24 empleados.
Una molt bona atenció la que reben els residents que teniu als vostres centres. De tota manera, m'imagino que necessitats n'hi deuen haver, en deveu tenir. Quines són i de quina manera hi feu front?
Mira, jo en primer lloc diria que l'atenció que podem... Nosaltres el que som és un servei d'ajuda a la persona i sobretot també a la família. Per tant, tot el que podem fer els professionals que estem treballant a nivell professional i a nivell humà, és un suport important a la persona, i l'altre suport, evidentment, és la família. El treball que podem fer conjuntament a aquests tres pilars doncs, és el resultat de la qualitat que podem donar doncs, a les persones que tenim assistides.
Pues desde luego, con las personas que tenemos calificadas, que están al centro de ellos, es para darle esa ayuda, para dar ese soporte también, para que ellos se encuentren, ayudarles, que se encuentren con mejor. Y en la parte de la fisio, pues les está ayudando muchísimo para que ellos soporten también, y que a veces te llegan pues con embolias o te llegan incapacitados, y tratamos de poner todo lo que está en nuestra parte para que ellos se van mejorando. Y hemos visto que el 100% de esas personas que hemos ingresado en la residencia pues han mejorado muchísimo, ya caminan pues igual con un bastón, cuando antes tenían que ir en un carrito, y ahora hemos pues con todas estas ayudas intentado de que ellos recuperen su autonomía, y ellos pues se encuentran muy contentos, y su familia pues también, cuando ve que se están recuperando mucho.
Y a mí me parece
que realmente la residencia es una ayuda grandísima, sobre todo aquí donde trabajamos nosotros, en Pueblo de Verdú, que la mayoría de nuestras personas son mayores y son personas que sufren de una soledad inmensa y están cuidadas por gente también mayor. Al llegar a la residencia realmente ellos encuentran esa ayuda, esa colaboración, ese nuevo hogar que les va a ayudar a conseguir esas necesidades básicas para su vida. Como decía la hermana anterior, verdad que uno ve milagros en la residencia todos los días.
Col·laborem amb el benestar de la persona que tenim, que és una persona fràgil, que per la seva edat avançada i per la seva situació de salut doncs se sent amb aquesta sensació de fragilitat i que el fet que està a la residència li aporta aquella seguretat probablement d'un professional, d'una bata blanca o d'un hàbit que li està oferint una mà a qualsevol hora del dia i de la nit. I això és una seguretat que aconseguim juntament, evidentment, doncs, amb la família i que la família doncs, ho ha de viure i que en molts casos doncs, ho viu així, com una ajuda, però que en cap moment deixa de cuidar el seu familiar directe pel fet d'estar a la residència.
Bueno, nosotros estamos viendo que la familia, pues cuando viene, está muy contenta porque los encuentra ellos contentos, ellos los encuentran que están felices. Ahora, lo que ellos más les pasa es que cuando la familia les va a ver, pues ellos se encuentran muy contentos. El problema que hay ahí, cuando la familia, por motivos, no le puede ir a ver, entonces ahí es cuando nosotros vemos que el ancianito está sufriendo, ¿no? Entonces te acercas a él, le hablas, ¿qué le pasa? Y ya te empieza a decir, es que mira, ha venido la de mi amigo, vino la hija, vino el nieto y yo también tengo y no viene. Entonces yo creo que dice que para ellos lo peor que es la que no le vaya a ver la familia. Eso es lo que ellos más encuentran. Tienen que ir a verlos, que es verdad que no pueden ir todos los días porque están trabajando, pero un fin de semana sí que pueden ir. Entonces que hagan ese pequeño sacrificio y que los vayan a ver.
Important la visita dels familiars, d'amics, i en el cas de Verdú, hermana Maria Esther, no fa gaires dies els avis van rebre la visita del bisbe Xavier, que de fet està fent visites aquests dies a diferents residències del bisbat. Com ho fue?
Esa visita de l'obispo a la residència fue una visita de realmente pastoral, de mucha cercanía, de mucha acogida, de mucha comprensión. Vimos a un obispo tan cercano, un obispo que se interesó por cada uno de ellos, que saludó, que tomó el tiempo necesario para cada uno y empezó realmente con la Eucaristía, donde les animó, les fortaleció y luego les animó en cuanto a recibir el sacramento, sobre todo les habló mucho del sacramento de la unción de los enfermos.
Una visita que coincidió con el año jubilar de vuestra congregación, ¿verdad?
Así es. Nosotros el año pasado, el 11 de febrero del 2010, hicimos la apertura de la visita del año jubilar. Cumplimos 100 años de la congregación que fue fundada por una venezolana en Colombia. Este año jubilar fue un regalo realmente grandísimo del Santo Padre que nos concedió por estos 100 años de servicio en la Iglesia.
Acabem comentant, si us sembla, ràpidament i si teniu per exposar-ne projectes entre mans de les vostres residències. Rosa.
Bé, doncs nosaltres sí que ara la Fundació està plantejant doncs, el que és l'ampliació del servei de centre de dia, ja que és un servei molt ben valorat i el fet de possibilitar que les persones doncs, puguin continuar amb el seu context familiar doncs a casa és molt, està molt, molt agraït i per aquest motiu doncs, hi ha una llista d'espera important i s'està pensant doncs, en l'ampliació d'aquest servei. Igualment, amb altres serveis intermitjos previs a lo que és l'ingrés a la residència, com podrien ser la possible construcció d'habitatges tutelats, que és un dels projectes que s'està plantejant actualment la Fundació, la viabilitat d'aquest projecte.
Pues nosotros ahora mismo vamos a empezar un pabellón para los señores, porque claro, como tenemos que arreglar la parte de las asistidas, pues no tenemos espacio. Entonces vamos a hacer un pequeño pabellón donde vamos a ubicar ahí a los señores y luego ya después haríamos ya la parte de los asistidos, porque ellos ahora mismo lo necesitan, que es urgente. Y vamos pues con esta ilusión de que esperemos que todo el pueblo de Berga pues nos ayude, porque también nosotros, los nuestros somos privados, ¿no? Pues no tenemos ninguna ayuda nada más que los bienhechores, que siempre confiamos en ellos, y lo que tienen los ancianitos, porque lo nuestro es coger al pobre, al que no tiene nada. Y siempre cuando lleguen a casa, los primeros que cogemos es al pobre. Y el nuestro, entonces siempre hemos confiado en la misericordia, que sí, nuestros padres fundadores nos lo han dicho, que teníamos que siempre que coger a los más pobres y después confiar en la divina providencia que no nos iba a faltar. Y ya llevamos 138 años de fundación y lo hemos estado viviendo y palpando día a día, que con los bienhechores, que estamos muy agradecidos, pues hemos podido llegar hasta ahora y prestándole por todos los servicios que estaban a nuestro alcance para todos los residentes. Y ahora pues nos toca en este momento hacer el pequeño pabellón para luego preparar la parte de los asistidos que lo estamos pues necesitando.
¿Algún proyecto en marcha en Verdú?
Estamos terminando un proyecto de ampliación de cocina y comedor. Este ya está aprobado y lo estamos terminando. Y el próximo año tenemos el proyecto de el baño geriátrico, que realmente la residencia no tiene un baño bien adecuado, y el control de enfermería. Son dos proyectos que tenemos, si Dios quiere, para el próximo año. Y también queremos el proyecto que siempre lo hemos tenido, pero no hemos podido llevarlo a cabo, del centro día.
Hem conegut la realitat, l'exemple de tres residències. Rosa Anguera, de la Fundació Privada Hospital Pere Màrtir Colomès de Solsona, moltes gràcies. Madre Esperanza, directora de la residència Nostra Senyora de Caral de Berga, gràcies. I gràcies també a l'hermana Maria Esther de la residència de les Germanes dels Pobres de Sant Pere Claver de Verdú. Adéu-siau.
Bueno, mi amable, con mucho gusto.
L'agenda.
Us destaquem un parell de propostes perquè us apunteu a l'agenda. Dins del cicle Junts Construïm, que organitza la parròquia del Palau d'Anglesola, el dia 10 de desembre, a les 8 del vespre, a la mateixa parròquia, es farà un concert pregària a l'entorn de Jesús amb el nom de Tres amb tu. Anirà a càrrec de Sergi Paramés i Esther Rufes. L'entrada és gratuïta.
El dissabte 17 de desembre, les delegacions de Joventut i Vocacions al Bisbat organitzen el tercer Agaplec al Seminari de Solsona. Enguany es comptarà amb la presència del pare Joni, sacerdot del Bisbat de Tortosa, impulsor de la Fundació Provocando la Paz i cantant de rock. Al matí les activitats les conduirà el pare Joni. Primer hi haurà una estona de pregària, després una xerrada sobre la seva vocació, especialment a través de la Fundació Provocando la Paz, que ajuda a diversos països de missió a Amèrica Llatina. A continuació, torn de preguntes i, per acabar, farà un petit concert. A la tarda s'aplegaran les famílies que van acollir joves d'arreu del món, uns dies abans que anessin a la trobada mundial de joves a Madrid. Es passarà un vídeo i s'acabarà la jornada amb la celebració de l'Eucaristia. Els interessats a participar a l'Agaplec el dia 17 a Solsona heu de confirmar l'assistència trucant a Marc Trulls, 659-925-382, o a mossèn Lluís Toller, 667-079-829.
Són alguns dels actes d'agenda, entre d'altres activitats que organitzen entitats i parròquies del Bisbat i que podeu consultar al full diocesà. Res més, ho deixem aquí. Bona setmana i fins la que ve.
La Paraula és un programa del Bisbat de Solsona produït per Bifidus Produccions i dirigit i presentat per Anna Costa.